11 i 10 minuts, tenim gairebé 3 quarts d'hores de declaracions, per tant, amb ordre les administrarem. Ahir se celebrava al sopar de l'agremiat la tradicional cita anyal que el Gremi d'Hostaleria de Sitges i el Club de Tast fan per reconèixer la feina de tots aquells associats que participen en diferents activitats i també per reconèixer la labor d'altres entitats o persones particulars a través dels seus diferents guardons. Tot plegat va començar amb la presència de la Junta del Club de Tast, amb el seu president Toni Alemany, per entregar, entre altres, els diferents reconeixements a l'entorn, per una banda, d'aquest Tast a Sitges, d'aquesta experiència que ha vingut a prendre el relleu de la sopar de tast, el que era el menjar de tast, i després també per entregar els tastets de l'any 2013. Josep Anselm Amigó, per la seva trajectòria professional a l'hostaleria i a l'Escola d'Hostaleria de Sitges de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Per fer balanç d'aquest 2013 que acaba i d'algunes d'aquestes iniciatives, el president del Club de Tast, Antoni Alemany, es va adreçar als presents amb aquestes paraules.
Hola, bona nit, autoritats, amics, companys. Seré breu. Valoració de la campanya, realment pot ser vosaltres millor que ningú de fora sap com ha anat, no? Jo em remeto a una entrevista, bueno, entrevista no, una visita que ens va fer la directora general de Turisme ara fa unes setmanes, un mes o dos. Ella va dir una cosa molt, molt concreta que jo penso que ometeix totes les paraules. Va comentar que havien batut rècords d'entrada de turisme estranger al país i potser això és una boníssima notícia, no? Pot ser contrarrestat tot amb que el turisme nacional havia baixat. A vegades a trobar el límit aquest és una mica complicat, però alguns els hi ha compensat, altres no els hi ha compensat. Això l'únic que ha de fer és que no ens tregui les ganes de continuar lluitant i treballant, intentant treballar el millor possible perquè no depenguem tant d'aquestes històries i d'aquestes coses. Valoració no faré més, ja vosaltres cadascú sap el que heu treballat, no? En quant al club i al Tast a Sitges, aquest any després de 29 anys d'events, i que van començar aquí al passeig a pocs metres fent entre tots un event gastronòmic, doncs, bueno, han passat 29 anys i hem canviat el format. Cada any es canviava una mica el format. Aquest any hem fet un canvi molt gran amb un resultat que potser no ens ha sorprès del tot, però que estem molt contents. Penso que haurem servit quasi la mateixa quantitat de tastets que fèiem amb el format antic. Això és un èxit per ser el primer any que hem canviat el format. Estem contents perquè tenim moltes ganes de fer coses noves, de fer canvis i de que això continuï a mi, no sé si 29 anys més, evidentment, però que continuï amb tots i amb les noves generacions que venen. No m'allargo més, només vull donar les gràcies a tots per haver vingut aquesta nit, per estar amb nosaltres, als nostres col·laboradors i patrocinadors que han fet possible que aquest Tast a Sitges hagi sigut el que ha sigut. Moltes gràcies a tots i bones festes.
Toni Alemany, el president del Club de Tast. A continuació, amb la presència de la Junta del Club de Tast i el seu president, Joan Anton Mates, es varen entregar, per una banda, els guardons Amics Predilectes del Gremi d'Hostaleria de Sitges, el guardó per a l'empresa farmacèutica Laboratoris El Mirall, que celebra a Sitges les seves reunions d'empresa, i també per l'Institute of the Arts Barcelona. En aquest cas, situat, com ja saben tots vostès, a l'antic centre de disseny d'Audi, on va rebre aquest guardó el director de l'Institut, el senyor Gil Soclen, acompanyat pel president president de la seva fundació, Pau Pérez de Hacha. És el regidor, Pau Pérez de Hacha, per si vostès diuen qui és, em sona aquest nom. Doncs l'exregidor socialista que és el president de la fundació de l'Institute of the Arts en Barcelona. El reconeixement a la tradició familiar amb empreses amb més de 25 anys de servei el varen rebre, per una banda, al restaurant El Velero de la família Martínez Hernández, al bar La Barata de la família Macías López, especialment aplaudit perquè saben que en algun moment La Barata ha viscut un període, diguem-ne, familiar dur, difícil, i per tant aquí hi havia una emotivitat afegida en aquest reconeixement, i la família Grau Badia, propietària de l'hotel Platja d'Or. Va ser, però, un dels moments de la nit, el discurs d'en Joan Rubio, bé, el patriarca del Chiringuito. Cinc generacions, acompanyat per tota la família, va arribar a l'estrada en companyia dels seus tres nets, i en Joan Rubio es va adreçar als presents amb aquestes paraules.
Bé, voldria donar les més expressives gràcies a totes les autoritats, a tots els gremis d'hostaleria, els que el van fundar, els que van començar, tots els que han treballat al gremi d'hostaleria, les autoritats de Sitges, que han fet que el poble pugés de la manera que li va de pujar fins a una altura inusitada. El que hem de procurar nosaltres d'aquí endavant és seguir aquesta pauta, seguir la pauta de treballar tots i de treballar junts. I ara que s'ha estat de moda la paraula con la que nos está cayendo, resulta que ara és quan tenim que unir més les nostres forces per aconseguir, per part de tots, un Sitges com ens mereixem, un Sitges com el que era abans, un Sitges que vagi amunt, no un Sitges que vagi avall, amb tota la sèrie de gent que ha vingut que no sabem on ha vingut. Bueno. Pues, gràcies al senyor president, gràcies a les autoritats una vegada més, gràcies al gremi d'hostaleria, gràcies a tots els amics, els meus i els que no ho són, i, en fi, què voleu-vos dir? Una abraçada per tots.
Molt bé.
Joan Rubio, amb un discurs que va ser especialment aplaudit i amb tota una càrrega de rialles afegides per aquestes expressions dels Sitges d'avui respecte al que ha viscut durant molts anys. Més coses. El Club de Tas també va fer, en aquest cas, companyia al Gremi d'Hostaleria en l'entrega de tots aquests reconeixements i diplomes als que varen participar en la primera edició d'aquesta etapa de l'any, d'aquest certamen gastronòmic que es va viure, el seu moment culminant a l'hotel Melià Sitges fa ben poc, en la celebració de la final d'aquest certamen. Doncs bé, es varen donar els diplomes de reconeixement a tots els establiments que han participat en aquesta primera edició de l'etapa de l'any, i també es varen donar a conèixer, una vegada més, doncs, entre aplaudiments del públic, els guanyadors. El Premi Popular, ja ho saben, en tercer lloc per l'Esports Bar i l'incidència del Factor Vi, en segon lloc pel Bar New Amsterdam i en primer lloc pel Cable, i el Premi del Jurat, en tercer lloc pel restaurant Los Vikingos, pel restaurant Xampú Xampany, i el Premi del Jurat pel Bar al Cable, en la tercera edició del Sitges Tapa Tapa. Hi ha un discurs de Joan Anton Mates, el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, que va fer un llistat de reclamacions del sector, algunes d'elles que ja s'estan posant en marxa conjuntament amb l'Ajuntament, però d'altres que entén que haurien de millorar, des de la manca de sorra a les platges fins a la pressió fiscal o la neteja o la situació de l'oci nocturn. Creu Joan Anton Mates que Sitges ha perdut el valor de referent a l'oci nocturn, que ha perdut establiments i que aquesta referència del divertimento que havia estat Sitges fa anys enrere la perduda i que, per tant, cal fer alguna cosa. Va fer referència a la competència deslleial, a tot allò que es mou també quan hi ha molta gent a Sitges en un moment especialment delicat des del punt de vista de la crisi. Va fer referència a la legalització dels apartaments turístics. Se'n queden molts per legalitzar, per bé que se n'han legalitzat uns quants. Se n'han legalitzat a la vora de 400 i, segons el president del Gremi, queden encara 2.000 per legalitzar. I va fer referència també al compliment de les ordenances. a que les ordenances es compleixin en tots els àmbits i en totes les condicions. Va fer referència també a unes ordenances especialment restrictives i els problemes que poden portar perquè els negocis de lleure puguin desenvolupar la seva activitat sense que tinguin problemes amb els veïns, aquella eterna dicotomia entre el dret a descansar i també el dret a poder desenvolupar un negoci quan la normativa així ho contempla. Joan Anton Matas.
Bé, bona nit a tots, gràcies per la vostra presència i com cada any intentaré fer una mica de balanç, de molt curt el balanç per això, del que ha estat la temporada, sobretot a nivell d'hotels, perquè l'amic Toni ja us ha fet una pinzellada del que era el tema de restauració. És cert que aquest any els hotels han tingut un increment d'ocupació important, no solament Sitges, sinó Catalunya i la resta de zones turístiques hem experimentat un increment important en nombre d'allotjament. També és cert que aquest increment que hem tingut tampoc s'ha vist reflectit al 100% sobre la compte d'explotació. Les despeses han estat més altes, els marges cada vegada han estat més justos, però sí que és cert que l'ocupació ha estat molt alta. També hem tingut, que també ha anat directament contra la compte d'explotació, una pressió fiscal molt alta, una pressió fiscal de que bé, ha reflectit de manera molt negativa a les nostres comptes d'explotacions. Cara a l'any que ve sembla que s'ha solucionat en part i bé, podrem respirar una miqueta menys amb aquest aspecte. Tot això, el que em voldria dir és que Sitges vivim única i exclusivament del turisme. Vull dir, l'única font d'ingressos que té Sitges actualment és la dels serveis, la del turisme. Fa uns anys teníem també el sector immobiliari que portava una bona pessigada al PIB de Sitges, però en aquests moments és l'únic que tenim. Però també tenim una sèrie de dèficits dins del municipi. Dèficits o mancances que ens fan que no siguem tan competitius com tindríem que ser. Un d'aquests dèficits importants és la manca de sorra a les nostres platges. El turisme de sol i platja continua sent el principal pol d'atracció dels nostres visitants i, per tant, independentment de l'oferta complementària que complementa aquesta oferta, com pot ser la gastronòmica, pot ser la cultural, si no fos pel reclam que té el sol i platja, difícilment tindríem el nombre de visitants que tenim. Per tant, i també sabem que ho estan treballant, però no podem deixar de passar l'oportunitat de pressionar, de reclamar-ho. Per què? Perquè és vital pel nostre futur de Sitges el que tinguem unes platges en condicions i, malauradament, en aquests moments no les tenim. I no solament sorra a les platges, sinó que també es puguin celebrar esdeveniments a les mateixes. Vull dir, tots hem vist i hem llegit de molts municipis de que s'estan celebrant, per exemple, bodes en molts municipis a les platges, cosa que és molt atractiva perquè s'ha posat molt de moda el Carib. Bé, doncs nosaltres no som el Carib, però estem aquí a Sitges i com a pioners que som també tindríem que ser els primers en promocionar-ho i els primers en poder celebrar aquest tipus d'event. Un altre dels dèficits o mancances o necessitat que tenim és continuar vetllant per la seguretat que teníem al nostre poble. La seguretat amb les destinacions turístiques, tots sabem que quan viatgem és una de les coses que més ens preocupa. Si sabem que estem tranquils, que tenim seguretat a la destinació on anem, tot l'altre ho veiem amb més bons ulls i ho veiem i gaudim molt més de les nostres vacances. Un altre factor també important, importantíssim, i que també ha deixat alguna cosa que desitjar aquest any, tot i que també sabem que s'està treballant perquè l'any que ve es solucioni, és el tema de la neteja. La neteja també amb una destinació turística també és cabdal. Tots poc o molt han viatjat i crec que aquestes dues variables, tant la seguretat com la neteja, són dos dels punts que valorem molt quan nosaltres viatgem. Després, tenim una altra mancança que és molt important aquí a Sitges i que s'està parlant, s'està debatint molt darrerament i encara no s'ha trobat quina és la solució ni quin és el remei. I és l'oci nocturn, sobretot. Sitges és el que és, en part, però aquí del començament, que és la sorra de les platges i el sol i la magnífica vila que tenim, però també Sitges és el que és en aquests moments gràcies a la seva marxa que hi ha hagut durant molts anys. Vull dir, Sitges va ser pionera en oci nocturn, va ser pionera en marxa, però estem parlant ja de fa 60-70 anys, quan hi havia aquí al costat hi havia la galera, hi havia també la cabanya, i anaves continuant cap al cap de la vila i et trobaves el Mònaco, et trobaves l'Oliva, et trobaves els Tarantos, o sigui, et trobaves una sèrie d'establiments que anaves des d'aquí al Calípolis fins a l'estació, escoltant música constantment pel carrer a les 12 de la nit o a la 1 de la nit, i no paraves, o sigui, anaves empalmant una música amb l'altra. Avui dia això és impossible, és impossible. Tampoc demanem que sigui això, però sí que tindria que haver-hi per part de totes les administracions, perquè en èpoques de bonança hi ha hagut, creiem, un excés de legislació, un excés de normatives, de que ara, en èpoques de que les coses no van tan bé, s'haurien de suavitzar en segons quins aspectes. Tot i respectant el que s'ha de respectar. Però bé, és difícil compaginar oci i descans. Vull dir, en aquest aspecte crec que hauríem de buscar l'equilibri, però sí que Sitges no pot deixar de, no tindria que deixar de perdre ser referent amb oci nocturn, ser referent en marxa i ser referent amb divertimento, cosa que en aquests moments ens està costant. Les discoteques que teníem de referència estan les dues tancades. És evident que molestaven els veïns i que s'havia de buscar o s'ha de buscar alguna solució, però igualment s'ha de buscar una solució perquè tornin a vindre o tornin a obrir amb les condicions que siguin, però que no molestin, però que tornin a obrir. Aquí, en aquest aspecte, crec que tots tenim una feina també de conscienciació de la població. Hi ha hagut molta gent que ha vingut a Sitges ha vingut aquí a Sitges a viure gràcies a aquesta marxa, però ara amb aquesta marxa li molesta, quan ells han sigut, o tots hem sigut una miqueta quan érem joves o quan érem més joves, els que gaudíem d'aquesta música i gaudíem d'aquests Sitges. I en aquests moments potser són els que més estan cridant a la tranquil·litat. Jo crec que hauríem de ser també una miqueta coherents, i inclús molta gent d'aquí Sitges mateix, de que amb els seus establiments hi ha alguna activitat d'oci, i són els primers en queixar-se de que l'oci molesta. Bueno, aviam, si llogues el teu establiment per una cosa d'oci, és evident que has d'assumir que et pot molestar, poc o molt et pot molestar, o si més no, ser una miqueta coherent. Després també, dins de l'oci nocturn, hi ha un altre tema que ajudaria també a tirar endavant, que és la música en viu. La música en viu, tots sabem que cada vegada més és un atractiu pels establiments que la tenen, aquí a Sitges no, però en altres poblacions. La música en viu, i també, preneu-me aquestes demandes dins del molestar el menys possible. Molestar segur que molestarà, perquè tot oci o tota activitat econòmica de per se ja molesta, però bueno, vull dir, tindríem que ser conscients de que hem de fer revifar a l'oci nocturn a Sitges per no perdre la senyal que ens il·lumina, que és que Sitges un referent del divertimento. Dins d'aquest aspecte també, i nosaltres des del sector, hem reclamat sempre de que les ordenances que la majoria es fan per complir-les, es facin complir. Sobretot, i ara em refereixo amb el tema de les terrasses. Part de la mala imatge, o de la imatge una mica negativa que poden tindre els establiments d'hostaleria, és perquè la gent diu que és clar, que no es pot anar pel carrer, les terrasses fan el que els donen la gana. Aviam, les terrasses estan bastant ben reglamentades, entenem nosaltres, i si es fes complir, i com creiem que també està en la línia de que així es faci per la propera temporada, es faci complir, pocs problemes comportarien amb els vianants i pocs problemes comportarien amb els veïns. Per tant, per un costat demanem, però per l'altre també exigim que se'ns controli a nosaltres mateixos, i amb això som el propi sector el que ho estem reclamant, el propi sector és el que estem reclamant, que es facin complir les ordenances, sobretot amb aquest aspecte. Un altre punt és la competència deslleial. I ara em referirem dos temes molt puntuals, un que és l'habitatge d'ús turístic i un altre que és el tema de les autocaravanes, que també està fent molt mal al sector del càmping. No és que tinguem molts càmpings de Sitges, però sí que en tenim dos i són de referència, i per tant també el que les autocaravanes puguin estar desperdigades per dins del casc urbà sense que vagin als llocs on han d'anar, també és una competència deslleial. I després, amb els habitatges d'ús turístic, Sitges ha estat la primera població de que dins el gremi ha inclòs el col·lectiu d'habitatges d'ús turístic. Per què? Per conscienciar-los amb ells, i a més estan conscienciats de que tots s'han de regularitzar. Sitges és la primera població d'habitatge d'ús turístic que hi ha amb més nombre d'habitatges regularitzats. En aquests moments, em sembla que si avui no em fallen els números, aquest matí hi havia 430, 440 habitatges legalitzats a Sitges, que és molt. És molt comparat amb altres poblacions, però és molt poc comparat amb els habitatges que estan operant a Sitges. Un sondeig que han fet des del sector, calculem que encara hi ha per legalitzar uns 2.000 habitatges per legalitzar. Clar, si veiem la font d'ingressos que és per un costat i la competència deslleial per un altre, ens trobaríem, per exemple, que només de taxa d'apertura, si són 2.000, posem, sí, si fossin 2.000 habitatges més, serien 800.000 euros que podrien entrar a les arques municipals en concepte de legalització. Però és que, a més, hi hauria també la taxa turística, que en aquests moments aquests habitatges és evident que, com que no estan declarats, no estan operant legalment, la taxa turística tampoc l'estan cobrant. Per tant, creiem que hem d'incidir. L'Ajuntament, amb això estem treballant colze a colze al gremi amb ells. El representant dels habitatges d'ús turístic del gremi està treballant colze a colze amb l'Ajuntament, però no ho hem de deixar, perquè si hem arribat amb aquesta xifra, vol dir que si continuem persuadint nosaltres i les administracions fent el que hauríem de fer amb els casos que es detectessin, aleshores tindríem que menys competència deslleial i tindríem, per un altre costat, més ingressos per als arques municipals i per a altres coses. Després, un altre punt que hauríem d'intentar superar és el trencar l'estacionalitat, sobretot dels establiments vacacionals. I ara m'estic referint, per exemple, des del mes d'octubre, octubre-novembre, fins a febrer-març, o inclús alguns anys a l'abril. Sitges ens hem de reinventar, hem de continuar inventant esdeveniments, hem de continuar inventant què fer aquests mesos que el turisme vacacional no ve. Aleshores, aquí hauríem de... Bé, no és tan fàcil perquè necessitaríem un recinte, necessitaríem un espai on poder organitzar, però sí que hauríem de treballar per intentar cercar aquest espai. Sitges té moltes platges que a l'hivern no s'utilitzen i intentar buscar en algun espai d'aquests el poder encabir-hi algú per poder treballar, sobretot aquests 4-5 mesos d'hivern i trencar l'estacionalitat. Amb el tema reivindicacions, jo ja pararia aquí perquè sembla que sigui un d'aixòs de llantos, però el que sí vull remarcar, i aquí vull felicitar el Club de Tast, la tasca que continua fent amb el tema de la gastronomia, el Tast de Sitges, que l'ha reconvertit el menjar de Tast amb el Tast de Sitges, que ja us he explicat abans el Toni, que ha sigut un èxit. No solament ha sigut un èxit per a l'organització, sinó que inclús pels propis clients. Vull dir, el que s'ha aconseguit és que els clients vagin als establiments, cosa que abans molts dels clients que han vingut als nostres establiments no l'havien trepitjat o l'havien trepitjat molt poques vegades. En canvi, amb aquesta fórmula s'ha aconseguit que els clients vagin i puguin gaudir de l'establiment i, a més, incitar-lo perquè pugui prendre altres coses a part de la tasta. Després també felicitar i els responsables de les tapes, dels establiments de tapes que tenim dins el gremi. A l'efecte que ha fet la ruta de les tapes durant aquests 2-3 anys que s'està fent, és una mica similar al que va passar amb el Club de Tast quan es va iniciar. S'ha lograt que hi hagi una munió d'amics que es reuneixin en una taula per discutir o per comentar quina etapa presentaran o què s'ha de fer o quan seran les dates o quines dates es faran la ruta. I no solament això, sinó que també, com va passar amb el Club de Tast, que el que s'ha aconseguit és que vagi incrementant-se la qualitat de les tapes. La veritat és que suposo que tots els que esteu aquí dins avui haureu visitat tots els establiments o alguns establiments de tapes durant aquestes últimes rutes i haureu vist que la qualitat de les tapes cada any o cada vegada va pujant molt més. I a més, com a colofó d'aquesta ruta de les tapes hi ha hagut l'etapa de l'any. L'etapa de l'any crec que ens ha sorprès a tots. Ens ha sorprès el sector, ens ha sorprès el gremi, ha sorprès els sponsors que teníem i ens ha sorprès amb tots el ressò que ha tingut i l'èxit mediàtic que ha tingut l'etapa de l'any. Aquí voldria agrair l'esforç que ha fet DAM amb nosaltres, confiant en el gremi, confiant en la proposta que se li va fer en el seu moment per tirar endavant l'etapa aquesta de l'any i bé, ja ens han arribat a les orelles de que bueno, ja tothom està esperant l'any que ve poder participar en l'etapa de l'any. I aquí també s'ha aconseguit una altra cosa molt important, que és de que molts establiments d'aquí Sitges apadrinessin l'etapa d'altres poblacions. Vull dir, dels 17 concursants que hi havia a l'etapa de l'any, un era de Sitges, però els altres 16 eren de fora de Sitges. Llavors hi havia establiments d'aquí que van apadrinar i van fer les tapes originals de cada establiment que l'havia inventat. Això també ha creat, com diríem, un bon rotllo dins del sector, de dir, mira Sitges que són d'això, i els de fora venen i t'expliquen els seus secrets i t'ho expliquen i t'ho fan i bé, aquí. I dins de les tapes, voldria agrair molt, però que molt, i a més abans ja s'ha donat un reconeixement, a l'Institut. A l'Institut, a la que va conèixer que posàvem en marxa el concurs d'etapes, bueno, l'etapa de l'any, es va oferir incondicionalment perquè tots els alumnes que tenen, tant de sala com de cuina, poguessin anar amb els establiments a reforçar els dies de feina, i que han sigut tots els dies que ha durat, els 15 dies que ha durat l'etapa de l'any, a reforçar tant la cuina com el servei. Això, que sempre tots ens omplim la boca de dir la relació d'estudiants i empresa, universitat i empresa, doncs aquí Sitges ja és la tercera vegada que estem col·laborant tant en aquest cas l'Institut, amb el sector, anant els alumnes a treballar directament amb cada establiment. Crec que això és molt bo pels alumnes i és molt bo pels establiments. I com deia abans el memorando, que cada any diem que hi ha pocs alumnes de Sitges, és cert, però en comença a haver-hi algun ja. Vull dir, en comença a haver-hi algun. Bé, ja voldria acabar només felicitant amb tots els guardonats avui. Però sí que voldria felicitar efusivament amb l'amic Rubio. Juanito, moltes felicitats de part del gremi. La veritat és que et mereixes aquest reconeixement. No t'ha xequis, no. Et mereixes aquest reconeixement no solament per el que has fet per Sitges, que has fet molt amb el teu establiment, sinó també per el que has fet pels teus fills i nets, que segur que gaudiran del teu esforç. I a més, nosaltres des d'aquí Sitges segur que tindrem sempre com a referència la teva feina des de fa tants anys. Moltes felicitats. També felicitar al senyor Grau i al senyor Martínez i a la Barata, com no, pels seus més de 25 anys que porten, que alguns són bastant més de 25 anys que porten aquí, 25 anys. I després també al Laboratori del Mirall, el senyor Rafael, moltes gràcies també per confiar en els establiments de Sitges per organitzar els esdeveniments que d'això. I com no, a la universitat també, a Giles, thank you. I Pau, moltíssimes gràcies també. I també, per acabar, voldria agrair aquí al Calípolis la seva acollida i també a Coca-Cola, que després, quan acabem, tindrem aquí una barra fantàstica amb ginebres i tòniques que la Casa Coca-Cola, com a col·laboradora del gremi, també ens oferirà. Res més, moltes gràcies i bona nit.
I Joan Anton Mates, president del Gremi d'Hostaleria, i en representació de la Generalitat de Catalunya, fa 4 dies teníem a la directora de l'Agència Catalana de Turisme, el sots director, el senyor Patrick Torrents, fent evident una vegada més el paper referencial de Sitges en el món del turisme de Catalunya.
Alcalde, regidors, autoritats, president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, president del Club de Tast de Sitges, amics i col·legues de promoció turística de la Diputació de Barcelona i de Turisme de Sitges, a tots plegats, molt bona nit i, en primer lloc, felicitats. Felicitats tant al Gremi com al Club de Tast, felicitats per esperonar, estimular, dinamitzar l'activitat del sector amb una vila com Sitges, una vila que és pionera i una de les viles rellevants i importants del turisme al nostre país i que planteja permanentment mostres i elements d'innovació, mostres i elements de reinvenció del que és la destinació i avui precisament el que s'ha fet és bàsicament premiar això, premiar la qualitat, premiar la feina ben feta per part de les diferents entitats que formen part d'aquests dos col·lectius, premiar també la longevitat, premiar també les empreses que han estat pioneres en oferir la proposta turística que Sitges ofereix avui en dia i algunes d'elles, evidentment, que aquesta tasca la fan des de ja fa molts anys i que han aconseguit portar Sitges en el lloc en què actualment es troba. Mireu, no parlarem de xifres turístiques del país. De fet, en nom de la directora general de Turisme que va venir fa uns dies i va explicar el pla de màrqueting i el pla estratègic de turisme de Catalunya, ja es va fer un petit esbós, un petit apunt de cap a on apuntaven les xifres turístiques del nostre país aquest any, xifres que en termes generals són positives, tenim creixement en nombre de pernoctacions, tenim creixement en ingressos globals per turisme, més creixement en ingressos globals que en pernoctacions, però no podem caure en l'autocomplaença de pensar que anem bé. Tenim guió per fer que aquesta evolució i aquest lideratge que Catalunya té com a destinació i algunes destinacions de Catalunya en particular segueixin per molts anys. Aquest guió el marca el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya. El Pla Estratègic ens parla de que no volem tant més turistes com més ingressos per turisme, com més despesa mitjana del client que ens visita a casa nostra, com més desestacionalització de la demanda, com més capacitat de poder posicionar i de poder donar força i poder a les marques. A la marca Catalunya com a marca paraigües i a les marques que l'acompanyen en aquesta difícil tasca de la lluita de competència internacional en l'àmbit del sector turístic.
El sotsdirector de l'Agència Catalana de Turisme, el senyor Patrick Torrents. I va tancar els discursos de la nit l'alcalde Miquel Forns, com acostuma a ser habitual en aquests actes. El titular, com els dèiem, el va donar a la meitat del discurs. L'alcalde que va demanar al Gremi d'Hostaleria que es replantegés pertany a la plataforma per uns impostos i serveis justos. Ho va fer a partir d'un argumentari que tenia molta relació amb la disminució de la pressió fiscal a partir de l'acord establert per l'aprovació de les ordenances fiscals i el pressupost de l'any 2014. No és l'únic que va comentar l'alcalde en un discurs en el qual també va reconèixer que no era la forma més ortodoxa de funcionar que en l'apartat del turisme Sitges hagi tingut 3 regidors de turisme en 2 anys de legislatura. Va, diguem-ne, en veu alta va exposar un cert mea culpa, per bé que va dir que tots aquests canvis no havien succeït d'una forma gratuïta. L'alcalde va parlar que de cara a l'any 2014, Camp Milà, aquella finca que està situada ben a prop del Corazón Partido, de la rotonda del Corazón Partido, serà ara el centre neuràlgic del turisme, en el sentit de tenir l'oficina, una oficina d'informació i tota la infraestructura en aquella zona. Va fer referència també als expedients que pensa obrir l'Ajuntament, que ja ho té tot a punt, per regularitzar els habitatges turístics i per sancionar a tots aquells que encara no ho hagin fet. Saben que hi ha una xifra molt alta, l'alcalde es va referir a tota la feina que s'havia fet i a la col·laboració público-privada. Va fer referència també al redreçament dels comptes de l'Agència de Turisme i fins a quin punt això també ha estat feixuc de poder resoldre per part de l'Ajuntament. Va fer referència al contenciós administratiu de les 22 empreses del Gremi d'Hostaleria amb l'Ajuntament i va parlar l'alcalde d'exercir el rigor i la legalitat, però també de tenir sensibilitat amb els col·lectius. Va fer referència l'alcalde, per altra banda, a una intenció d'establir una taula de treball per veure com pot reconduir-se la situació de l'oci nocturn. Miquel Forns, com molts dels presents en el sopar d'ahir, entén que la situació del lleure nocturn a Sitges, des del punt de vista d'àmbit de treball, ha de mereixer una taula on tothom pugui posar els pros i els contres d'aquesta activitat, fins al punt de, si convé, posar sobre la taula també el pla d'ordenació urbanística, entenent que en el seu dia Sitges va apostar d'una forma molt oberta per al desenvolupament urbanístic residencial i potser ara caldria pensar en el desenvolupament urbanístic des del punt de vista del turisme. Aquesta línia tan fina entre el dret al descans i el dret també a poder desenvolupar negocis relacionats amb el lleure en el marc, com no, de la estricta normalitat. Com els dèiem, enmig però de tot això, el que va cridar més l'atenció dels presents va ser aquesta apel·lació al Gremi d'Hostaleria perquè replantegés el pertànyer a la plataforma per uns impostos i serveis justos. Les paraules de l'alcalde Miquel Forns.
Bé, aquesta és, sense dubte, una de les cites més importants de l'any. I ho és perquè avui, a més de fer reconeixements, com tots els que s'han fet, i com s'ha dit, es fa balanç de com ha anat l'any en el sector turístic, el sector que mou l'economia més important del nostre municipi, de Sitges. Enguany, la temporada turística, la que fa referència, pel que fa referència a les xifres d'aquest estiu, com vostès saben, ha estat positiva. I concretament, a principis de setembre, donàvem les dades facilitades pel propi gremi que apuntaven que el mes d'agost s'havia tancat amb un 95% d'ocupació. Està clar que no cal ser victoriosos, que les xifres tenen moltes lectures i els que avui ens acompanyeu aquí coneixeu més que ningú la lletra petita d'aquestes xifres, la informació que ens parla de l'índex de despesa dels nostres turistes o visitants i fins i tot del comportament en la despesa, del tipus d'establiments als que van a fer la despesa. És evident que també cal, com sempre, mirar enrere, fer balanç, no pensar només en l'època estiuenca i fer la fotografia dels 12 mesos de l'any. Em refereixo, evidentment, al grau de satisfacció que podem tenir tots plegats en l'objectiu, com s'ha dit aquesta nit, de desestacionalitzar la temporada turística de Sitges. I dic això perquè, evidentment, no són conclusions noves. Són objectius, són fites que es persegueixen any rere any i per les quals el sector turístic reclameu suport any rere any a l'administració. Des de fa ja masses anys, aquests objectius tenen un enemic de company de viatge, que no és altre que la severa, llarga, dificultosa crisi econòmica. Quan vam començar aquest mandat municipal, l'Agència de Turisme de Sitges arrossegava un deute massa important. I us dic això perquè, tot i que no és per vosaltres una dada nova, vull que em serveixi aquesta per repassar molt ràpidament la feina que s'està fent. Un dels objectius de l'Agència de Turisme per aquest any era implementar el Pla de Viabilitat Econòmica pel futur. Estic en disposició aquesta nit de dir-vos que l'objectiu s'ha assolit i que afrontem el 2014 amb les finances encarrilades pel seu sanejament. Però no ens hem de dedicar només a pagar deutes. No ens hem de dedicar només a fer quadrar la caixa. Des de l'administració, des de l'Ajuntament, a través de l'Agència de Turisme, hem complert també la paraula donada amb tots vosaltres. No vull allargar-me i repassar totes les accions dutes a terme per l'agència durant l'any, que evidentment són moltíssimes. Però sí que m'agradaria destacar que el 2013 ha estat l'any en què s'han gestionat les subvencions per poder materialitzar el projecte de Can Milà, l'any 2014, com a nova seu de l'Agència de Turisme. Hem posat en marxa projectes per millorar l'oferta dels turistes que creiem que hem de ser capaços de captar. Això, a més de participar a les principals fires i workshops nacionals i internacionals, han passat per fer un pas més enllà i crear aquest estiu el Russian Info Center, responent així a la vostra demanda d'intentar facilitar la capacitat d'aquest mercat emergent. Però més enllà de les accions estrictament promocionals i de venda de Sitges al món, per consolidar-nos una vegada més com a referent turístic de qualitat, m'agradaria referir-me al resultat de les vostres reclamacions concretes, aquelles que afecten directament els vostres negocis cada dia. L'any passat, en aquest mateix sopar, parlàvem de la importància de fer un pas definitiu en la legalització dels habitatges d'ús turístic, com ha recordat avui el president del Gremi. Aquest és un clar i bon exemple de la feina feta conjuntament entre el Gremi i l'Ajuntament. L'objectiu final encara no està assolit, però la campanya posada en marxa ha permès legalitzar al voltant de 400 habitatges i ara ja estem en fase de començar a materialitzar els expedients sancionadors, aquells que tenim detectats però que encara no s'han legalitzat. Hem fet, doncs, un pas important per erradicar part de la competència deslleial que us afecta directament. Però si els habitatges d'ús turístic és un exemple de bona praxis en la col·laboració públic-privada, hi ha altres qüestions que us afecten a una part del sector i que no s'han resolt. Em refereixo ara al contenciós presentat per alguns dels establiments que sou aquí en relació a les brosses comercials. Mireu, crec sincerament i refermo el que ja he compartit abans amb molts de vosaltres. Estic convençut que l'únic camí que tenim és el d'aplicar el rigor i estar sempre al costat de la legalitat. Però vull deixar molt clar que això no és sinònim de no estar al vostre costat. Rigor i legalitat no vol dir no ser sensibles a les vostres demandes. Això no són afirmacions fora de la realitat. Això que us dic no és un brindis al sol. A l'Ajuntament hem intentat atendre i hem atès allò que ens demanàveu. Això s'ha materialitzat amb l'aplicació del coeficient de l'IBI dels hotels a la baixa de cara al 2014 i amb l'epígraf de taxes referents a les brosses comercials que ens vàreu demanar. Tot això s'ha gestionat ara de manera legal i reitero que aquesta és la forma de treballar d'aquest govern. Hem complert la paraula donada i és per això que aquesta nit també us demano públicament que vosaltres us replantegeu la vostra permanència a la plataforma per uns impostos i serveis justos. Acabem d'aprovar inicialment els pressupostos del 2014 i les taxes, amb una àmplia majoria dels regidors i de les regidores del ple, del govern i de l'oposició. Uns pressupostos i unes taxes que recullen totes aquestes reclamacions. Estic convençut que mentre us faig aquesta demanda, us pot semblar tot plegat una mica victoriós i fins i tot pretensiós i buit d'autocrítica. Per això també en faré d'autocrítica. Segurament pensareu que el treball conjunt entre l'agència i el sector i per tant la consolidació dels projectes hagués estat molt més fàcil si el vostre interlocutor, si el vostre referent polític, no hagués canviat tantes vegades. Cert, el senyor Ignasi Garrigó, que avui també ens acompanya, és el tercer regidor de turisme d'aquesta legislatura. Són masses canvis per poc més de 2 anys d'un govern. Però res no ha estat gratuït. El primer canvi es va produir per donar resposta al nivell d'exigència i treball que sempre hem entès que cal donar a una regidoria amb un pes tan important com el turisme. El segon és evident que es va produir per una remodelació de govern que va comportar implícita la marxa d'un dels socis polítics. Hi ha molta feina a fer. Mentre tot això passava, allò descrit en el nostre pla de mandat, els objectius traçats pel turisme de Sitges, us puc assegurar que no s'ha mogut ni una coma. El grau de compliment dels objectius que estan descrits en el full de ruta d'aquest govern pel turisme de Sitges, jo entenc que és satisfactori. Hi ha, com us deia per això, molta camí que per recórrer. Ens preocupa el tema de la sorra, és cert. Ens preocupa moltíssim. Però també haig de dir que després de 10 anys ha estat enguany la primera vegada que s'ha fet una aportació de sorra pagada pel municipi, no per l'Estat, pagada pel municipi. I això feia 10 anys que no passava. Tots érem conscients que si venia una nova llevantada, la sorra se l'emportaria, però almenys havíem de salvar la temporada. I això s'ha fet aquest any, després de més de 10 anys que no es portava sorra a les nostres platges. És veritat també que cal consolidar esdeveniments de la façana marítima, que cal seguir potenciant la millora de la neteja a la nostra via pública, la cura dels nostres espais urbans. És cert, creiem que s'hi ha fet un esforç, però el camí encara és llarg per recórrer. Respecte a la seguretat que s'ha comentat, també voldria dir que aquest estiu, i ho vam valorar conjuntament, Ajuntament i Gremi, hem valorat positivament que el treball de la nostra policia local i del cos de Mossos d'Esquadra ha fet que el nombre de furts baixés. I per tant aquesta és la línia que s'ha de seguir. Treballar tots conjuntament, els cossos policials i també el sector públic i el sector privat. Respecte a les qüestions de l'oci nocturn, ens preocupen moltíssim. Aquí voldria dir que potser aquesta nit no és la millor nit per trobar solucions a través dels discursos a com afrontem la problemàtica de la manca d'oferta, diguem, competitiva per les, competències, valgui la redundància, doncs, que ens han sortit a la vora en aquest camp. És obvi que aquí hi ha d'haver una taula de treball on els empresaris de l'oci nocturn, els empresaris que es dediquen en aquest camp i els veïns, puguem trobar un equilibri, perquè realment s'està fent molt difícil a Sitges equilibrar descans amb la possibilitat de negoci, amb l'oferta que podem oferir als nostres visitants en el camp de l'oci nocturn. I voldria dir, no obviar una dada que no és menor i que hem de tenir en compte. Pensem que fa uns anys, quan estàvem planejant el futur d'aquest municipi, a través del planejament general, a través del pla general, es va optar per un municipi eminentment residencial. I això entra en conflicte amb la voluntat d'aquesta nit, que és eminentment turística. Per tant, potser ha arribat l'hora que tots plegats, uns i altres, replantegem algunes coses. Perquè és difícil casar, unir un edifici que, un municipi que està planejat residencialment per fer-lo compatible amb el que ha de ser una destinació turística de les nostres característiques. En qualsevol cas, com us deia, aquesta nit és una nit pel reconeixement, per l'agraïment. És una nit on es barreja l'homenatge a la trajectòria professional amb el premi als nous projectes i, per tant, no voldria obviar i deixar de felicitar públicament el restaurant El Velero, el bar La Barata, l'hotel Platja d'Or, el senyor Josep Anselm Amigó per aquests anys de dedicació a l'hostaleria i, si em permet, Josep, una puntualització. També tot el que has fet pel turisme, també amb el teu capítol de vocació política des de l'Ajuntament. Però aquesta nit, sens dubte, mereix un reconeixement especial la família Rubio després de tantes generacions al capdavant dels nostres establiments més emblemàtics, el Chiringuito. Aquest aniversari és mereixedor d'alguna cosa més que les meves paraules. És per això que us anuncio que en els propers dies l'Ajuntament, si us sembla bé, col·locarem una placa commemorativa al vostre establiment en record d'aquesta trajectòria tan important. Felicitacions també a totes aquelles empreses que de diferents maneres, amb diferents aportacions aquesta nit, també són reconegudes pel gremi, com és el cas de Laboratoris El Mirall, l'empresa DAM, l'Institut of the Arts Barcelona, un projecte fet realitat en què des del primer dia hi vam confiar i hem treballat per fer-ho possible. Enhorabona. I amb tot això, aquesta nit també es premia un fet molt important, el de la creativitat i de la recerca per aportar noves iniciatives que dinamitzin Sitges. El Sitges Tapa Tapa ha tingut aquest any un germà gran que l'ha vingut a visitar i que esperem que es quedi a viure a casa nostra. El concurs nacional de tapes ha comptat amb l'imprescindible ajuda d'Adam. Un concurs que també ens ha brindat la possibilitat de veure els alumnes de la nostra escola d'hostaleria de Sitges, els qui també aprofito aquesta nit per felicitar. Però vull sobretot posar en valor les ganes, la creativitat, la generositat, l'energia, la capacitat dels qui van ser promotors de la idea. Els germans Andreu, del Cable, promotors i, com avui ja s'ha recordat, guanyadors nacionals. Aquest és exactament, crec, l'exemple del que necessitem a Sitges. És la demostració que cal que tinguem generacions joves capacitades per liderar aquest sector, un sector que no es pot permetre no renovar-se. El que ha passat aquest mes de novembre ens demostra que Sitges sempre viu. Molts, quan venen a Sitges, ens diuen "això és vida". Altres ho qualifiquen com la joia de la Mediterrània. I altres els agrada més referir-se a l'art de viure. Els sonen totes aquestes frases? Tots aquests eslògans? Quedem-nos, però, amb que Sitges sempre viu. La majoria sabeu que aquesta és la nostra nova marca, el nostre nou eslògan, que no he volgut passar per alt com una altra de les consecucions importants de l'any que estem a punt d'acabar. La història dels nostres eslògans, per damunt de tendències publicitàries i del pas del temps, sempre han volgut transmetre experiències vinculades amb la vivència i amb la qualitat. Fem, doncs, que Sitges sempre viu el nostre nou referent del turisme de qualitat. Per això aquesta nit, i per anar acabant, us vull deixar un repte. Un repte que crec sincerament que hem d'assumir tots plegats, les administracions i també el sector privat. I és que no siguem immobilistes, que no siguem conformistes. Us proposo aquest repte recollint unes declaracions meves en una entrevista publicada a l'Eco de Sitges fa uns mesos i que va voler contestar també com a gremi públicament. Aquell dia us venia a dir allò d'un recordat polític que va dir: no us pregunteu què pot fer Sitges per vosaltres, sinó pregunteu-vos què podeu fer vosaltres per Sitges. Us ho demanaré d'una altra manera, parafrasejant declaracions d'un altre famós polític. No ens preguntem per què passen les coses. Mirem a les coses que encara no han passat i siguem capaços de fer-les nosaltres. A Sitges ja hem demostrat que quan volem ho podem fer. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Són les 12. Es poden quedar amb aquests dos discursos en uns moments. Els trobaran penjats, els discursos, al nostre web, a www.radiomedicel.cat. Els discursos del sopar de l'agremiat d'aquest 2013. Feia temps que no escoltaven a Joan Anton Mates en aquest registre, diguem-ne així, estructurant tot un seguit de greuges, i feia temps que tampoc escoltàvem a un alcalde allò manifestant així públicament, o aquest titular, d'un replantejament de pertànyer a la plataforma. Demà hi tornem, que és divendres. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.